A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I això, com molt sovint ens quedem amb aquella eterna pregunta que moltes vegades li hem proposat a en Roman, que els pares es fan quan es troben davant del seu nen i dic, què passa, què et passa? Digue-ho, com si a vegades fos tan fàcil d'explicar això. Des de, com sempre, el carrer Pau Barrabets número 16, des del Centre de Reeducació de Vic, saludem amb en Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La pregunta eterna de molts pares quan volen saber alguna cosa del que passa és, senzillament, què et passa? Digues, què
clar,
et passa?
Aquí està, però això no pot ser un punt de partida, no? Diríem, quan els pares volen saber, doncs depèn molt quan el nano ha volgut explicar coses, què ha passat, i altres vegades que han volgut saber com ho han plantejat, perquè tot té història.
D'acord, però sembla com si suggerissis que molt probablement la pitjor manera de saber és preguntant què passa.
A veure, hi ha moments i moments. De vegades no és la millor manera de començar una conversa, però tu què et passa? O què passa?
Ho hem sentit sempre, eh?
Sí, però hi ha un punt d'alarma normalment en aquesta pregunta, un punt d'angoixa que planteja com una premura que a l'altre potser la tossiga. Però justament jo, quan et deia de continuar una mica amb aquest tema, és justament per la importància que té pels fonaments del vincle i de la comunicació, que després els pares volen saber coses, o quan passen coses una mica més transcendents, aleshores sí que estan molt interessats, però això també es nodreix, la possibilitat de parlar-ne i de que el nano respongui es nodreix d'altres situacions molt més petites o més insignificants.
O sigui, si no hi ha hagut allò, una comunicació mínimament franca, al preguntar un dia què et passa no servirà de gran cosa.
No, clar.
D'acord.
Clar, perquè no hi ha història, perquè no hi ha significació.
Per tant, seguint aquest fil, no es tracta tant de la pregunta, sinó es tracta de saber escoltar durant molts moments, gairebé per no tenir la necessitat de preguntar, sinó que les coses surtin així soles, de natural.
Més natural.
Més natural.
Sí. Està bé que un pare, per exemple, li faci saber que...
Que té una preocupació vol saber alguna...
O que copsa que li està passant
alguna cosa.
Però això diríem no, normalment no surt per la banda de la pressió i del pressionar, no és, de vegades et diuen, és que jo sé com extreure-li les coses. A veure, no és un suro que s'ha de treure i destapar.
Doncs seguim. Els pares poden pensar que si hi ha alguna cosa ho dirà el nen i la nena?
A veure, aquesta seria una gran cosa, realment. O sigui, que uns pares tinguin la tranquil·litat que si passa alguna cosa el fill, no l'infant, l'explicarà, és una tranquil·litat molt gran pels pares.
D'acord. Quin paper tenen els pares en què pugui passar això?
Bueno,
i quin paper té, no sé si dir, una determinada personalitat també, del fill o la filla també, en què això pugui passar?
És una construcció, diríem. No és una cosa que es pugui exigir del no res, sinó que s'ha de construir a base de tenir un vincle on aquestes converses i aquestes preguntes hagin estat, o sigui, que això tingui una història, que tinguin experiències anteriors que invitin a fer-ho. Saber que, per més que sigui una cosa, per exemple, hi ha nanos que ho diuen, no l'expliquem als pares, no l'expliquem perquè es liarà, i un altre diu, bueno, no, ho diu o no ho diu, però després ho explica.
D'acord,
perquè sap.
Però és un clàssic, això. A vegades no expliquem determinades coses perquè sabem que la reacció, vaja, segurament serà difícil de controlar.
Exacte, però diríem, hi ha nanos que són capaços de discernir de que hi ha situacions que es poden fer sense explicar als pares, i que hi ha unes altres que, encara que sembli que no s'han d'explicar als pares, s'han d'explicar
als pares.
Perquè poden tenir més ramificacions, poden tenir més que l'infant se n'adona que no, que no abasta, que no se n'acaba d'adonar, però que les podria tenir. Hi ha un risc, hi ha un perill, hi ha alguna cosa...
Tornem al principi. No es tracta de no fer una pregunta, sinó de saber com fer-la? Es tracta de saber preguntar més que preguntar?
A veure, el que, clar, els periodistes i les preguntes.
És a dir, jo vull saber, jo vull saber una cosa. El pare vol saber alguna cosa que està passant. D'acord. Aleshores, al saber-ho,
molt bé,
no cal que, vaja, que transcorri a través d'una pregunta. Es pot saber de moltes... Això,
aquí està.
Sí. Sí. És a dir, poden trobar moltes estratègies que no siguin una pregunta directa per saber què passa.
Sí. Sí? I diríem, tantes estratègies com fills tinguis, perquè o sigui, ara pots anar canviant l'estratègia perquè
no tots respondran
no
igual.
Funcionaran tots. Però és veritat que del que es tracta és de saber, i que la pregunta és una manera per segons quin fill, per segons quin altre, la manera de saber és començar explicant alguna cosa. Ja t'he vist avui, saps avui com marxaves avui de matí, saps que ha passat això a l'hora d'esmorzar, mm-hmm.
m'he quedat
preguntant, però sembla que avui, i és una manera de donar peu a que l'altre digui no, al matí jo estava bé. Bueno, ja t'està dient alguna cosa, ja comences per algun
lloc. O sigui que trobar la manera és un secret també.
és un secret, però no és tan secret del moment que és algo que es va, o sigui, és una creació. Diríem, no és una cosa estàndard. Mm-hmm. S'ha de crear, s'ha de construir.
És a dir, s'ha de tenir una certa capacitat per fer això.
I tant, sí. Però diríem
que perquè a vegades, ho pot aconseguir més el pare que la mare o la mare que el pare.
Sí.
Entrar en aquest registre, no sé si dir menys tipificat o menys de manual.
Clar, sí. Per entrar en una cosa més propera, més de, no, està a l'alçada, que deies tu en el títol de, no, del programa passat, està més a l'alçada. Aleshores, nosaltres veníem també de pensar situacions en les que és l'infant qui vol explicar coses, no? I aquestes, el fet de que els pares, de que el nano senti escoltat i de que ell també té l'opció i l'oportunitat d'explicar les seves coses, és una manera d'afavorir la inversa, és a dir, que estigui més receptiu per les coses que els pares vulguin saber.
D'acord.
És a dir, perquè hi ha coses que els infants volen que els pares sàpiguen. Jo per això et deia la diferència entre la resposta i la contestació.
I la contestació.
De vegades els pares es posen nerviosos perquè pensen que han de contestar alguna cosa. I no es tracta tant de contestar com de respondre. La resposta... Per fer una diferenciació que igual no sé si és, mm-hmm. O sigui, si entre, és semàntica plenament.
D'acord, però, sí, però com a
per
mínim...
Per fer una distinció...
És a dir, entre contesta i resposta. Sí, entre contestar i respondre.
Clar, un respon d'alguna... Diríem quan reacciona o dona algun tipus de... Fa algun tipus de recepció d'això que se l'ha transmès. Però que no vol dir que estiguis contestant a la pregunta que té. Igual no la pots contestar, però sí has respost. Has respost vol dir que has parat atenció, has dit alguna cosa, que pot ser, per exemple, una resposta pot ser no ho sé. A mi això no m'ha passat mai. No, i tu què has pensat? No sé, i això és una resposta. No, i no és una contestació.
A tu no anem amb allò, sí. No hi ha preguntes inconvenients, hi ha respostes inadequades.
Exacte.
Perquè el fill o la filla pot preguntar. Bé, és clar, preguntarà el que sigui.
Si tot va bé, sí.
Si tot va bé, sí.
És fantàstic. Un fill que pugui preguntar el que sigui, si
no va tan bé, què? No preguntarà determinades coses que sap que poden...
Ferir la sensibilitat dels pares.
D'acord. Suposo que l'ideal no existeix, tampoc.
No.
No deu haver fills i filles que hagin preguntat de tot, en tot moment, i amb absoluta confiança.
A veure, sempre hi ha preguntes que es quedaran al tinter.
Que es quedaran al tinter, no?
Sí. El que passa és que, diríem, el fet de que apareguin és una cosa molt positiva. La qual cosa, tornem a ser-hi,
sí.
Podrà rebre resposta, però no necessàriament contestació. És a dir, preguntes dels infants que són, no sé, i aleshores els diners per arribar a final de mes, quan pugen? Resposta. No n'has de fer res. D'això s'ocupen el papa i la mama. No, perquè jo volia saber perquè Pepito guanya. Pues mira, escolta, cadascú a casa seva i amb lo seu. O sigui que tu dels diners no n'has de fer res. I això és una resposta.
Adequada?
Adequada,
sí?
Efectivament. Adequada,
és a dir, a un nen o una nena se li pot dir així obertament no n'has de fer res ara.
Necessiten. Sí, perquè just en persona pot preguntar qualsevol cosa. Per saber quines preguntes són pertinents. O sigui... totes poden ser dites, fetes, però no totes recibiran respostes.
D'acord.
I no totes seran contestades.
D'acord.
Perquè hi ha algunes que no són pertinents.
El que ens diràs que no és adequat és que no es quedi només amb el no n'has de fer res. Hi ha d'haver alguna cosa al darrere?
Sí.
És a dir, no es pot acabar això amb un no n'has de fer res, no? Perquè...
Quan coneixem molt, pot ser.
És
fer la fórmula breu perquè ja ens coneixem.
D'acord.
No? Seria, ja t'està ficant on te no toca. Tu i els diners.
Val pels grans també, amb l'ara no toca de Pujol, doncs era la versió, diguem-ne, gran.
Els grans també ho han de fer. Els grans també ho han de fer. De vegades, mira, hi estava una escola i justament hi anàvem parlant...
Ho dic, però, que comentaves, aquelles preguntes que a vegades poden neguitejar els pares, doncs poden tenir respostes com aquesta.
Sí.
No n'has de fer res.
No n'has de fer
sempre
res.
I quan no totes les preguntes acabin amb aquest final.
Sí. I sabent que, per exemple, és un nano que sempre està com amb la qüestió dels diners. Si el que es copsa és una intranquil·litat per la qüestió de si s'arribarà a final de mes o no s'arribarà a final de
mes... Això pot passar?
Que pot passar, clar, sí. Que pot passar. Els nanos escolten tot. Hi ha nanos que els escoltes parlar i semblen adults.
I es poden obsessionar per determinades
clar
coses?
Clar que es poden obsessionar. Clar que es poden obsessionar. Si un nano escolta dir a la seva mare no sé com farem per arribar a final de mes, que pot ser una frase que la mare la digui un munt de vegades, però el nano l'escolta una i diu, ala, no arribem a final de mes. Ara, i ja comença. Ui, igual no menjarem. O avui sopar... A veure, depèn de...
Quina
interpretació
podem
fa?
Podem donar moltes voltes, frases que pels grans poden resultar el més normal del món davant de determinades circumstàncies i que pels petits puguin resultar un trasbals pensar en
això. I una interpretació...
Diguem-ne que errònia o excessivament...
Infantil.
Serà
una interpretació infantil, que és lo lògic, que la facin infantils. Aleshores, si pot, i amb els pares diguin, tu no et preocupis, escolta, que és una manera de parlar, que si que arribem a final de mes, ja s'ocupen el papa, tu no n'has de patir per res. Si mai passés res molt seriós, ja t'ho faríem saber. Tu, tranquil, que anem bé. I ja està, i no fa falta més. Et deia que també els adults necessiten moltes vegades que els digui les coses. Ahir estava en una escola i després de parlar de les dificultats del nano, el que la mestra va fer una intervenció molt bona, aquesta mestra havia vist el nano quan abans estava en un altre grup que cada tant sortia de l'aula i se n'anava i tal. Bueno, van fer un canvi de mestra i d'aula a mitjans de curs i aquesta mestra, el primer que li diu quan passa per la porta, diu, escolta, mi una cosa que has de saber, que en aquesta classe ningú surt per aquesta porta només quan sortim, entrem tots i sortim tots. I aquí ningú surt entre mig de la classe, ni tu ni ningú, ni els altres ni tu. I es va quedar esparverada de veure que en tot el curs mai va intentar sortir per la porta. A la que va tenir, diríem, de cosa clara, i que ell, com tots, van passar altres coses, però dintre de l'aula. És a dir, que això que l'altre mestre no havia aconseguit en mig curs, aquest primer dia, deixant les coses clares, ja el nano es va situar. I resulta que dels pares apareixien coses que eren tan bé per un estil, i dic, mira, amb els pares també cal la intervenció de dir, si mai no... perquè em sembla que era que enviava mails la mare, en comptes d'apuntar a l'agenda que el nano no vindria o que passava no sé què, enviava mails a direcció i feia el que li donava la gana, pues, o respon dir, senyora, vostè, com totes les mames i tots els papes, a l'agenda. I aquestes intervencions amb els adults i entre els adults també són pertinents.
D'acord, però ens ho has posat molt bé. Ens creurem la resposta dels pares? O tornarem a preguntar una vegada més perquè no hem quedat convençuts de la resposta que ens hagin pogut donar?
A veure, poden passar moltes coses. Diríem, jo crec que el convenciment ha de venir no tant en tenir en la resposta i no en la contestació.
I m'agafo la pregunta que has fet, eh? És a dir, un nen o una nena preocupat per si a casa arriben a final de mes i el pare li diu no et preocupis, que no passarà res, tranquil, que tal. Però... jo em crec el pare perquè em diu això, però
dius que es quedi tranquil.
Que es quedi tranquil.
A veure, diríem que si això continua avançant molt, doncs sortiran noves preguntes i donaran noves opcions. I si diríem, si d'aquí no ens en sortim, és que ja comença a ser una cosa més neuròtica, ja és més simptomàtic.
D'acord.
És a dir, que ja, si no el tranquil·litza ni continua, pot ser, diríem, algo de l'ordre obsessiu.
La contesta dels pares ha de poder tranquil·litzar-nos.
L'ha de poder contenir. Si tu no te'n pots refiar dels teus pares, valuït. No, d'aquí te'n refiaràs del banc, no serà. És a dir, que
una contesta clara, categòrica, ens ha de tranquil·litzar.
Sí, ens ha de deixar tranquils. Això també és l'altre dels beneficis de la veritat. Que el nano sàpiga que quan li responen sempre és veritat i que no se li inventen històries ni li fan coses rares, doncs normalment ja tenen prou amb això. Perquè també ve la coletilla. I si mai hi ha alguna cosa que t'haguem d'explicar, te l'explicarem. Tu ja hi pots comptar. Que si no et diuen res, mira, si algun dia t'hem de dir, mira, s'ha acabat la setmanada perquè no sabem com arribar a final de mes, t'ho direm. Però ara per ara tens la setmanada i arribem a final de mes. Ells són coses dels adults. Jo crec que aquesta és una altra funció d'aquestes converses, d'aquest poder tenir espais i moments i disposició per tenir encontres i intercanvis de parlar de coses, que és que justament l'infant aprengui a discriminar quines coses li pertoquen i quines no.
D'acord, però ens ho has tornat a posar molt bé. Per nosaltres, els pares sempre diuen la veritat?
Sí.
Sí.
Sí, després van descobrir...
Ho dic aquesta alçada, quan
sí,
són petits.
Sí, clar, clar.
El que diuen els pares és el que... Doncs,
diuen la veritat. Ho fan tot molt bé. Són molt poderosos.
Si em diuen que no passarà res, no passarà res.
No passa res, no passa res. I més, perquè això és la infància. Això és la infància. Mm. És justament aquesta, diríem, des de la dependència terrible que té l'infant, tenir la confiança de que depens de persones solvents, sòlides, amoroses i que t'entenen i que... La qual no vol dir que no hi hagin problemes en el paradís, que sí que n'hi ha i passen coses i no tot són flors i violes. Però en general, per exemple, en les adopcions, moltes vegades això no transcorre d'aquesta manera. Per un infant tenir l'experiència de l'abandó és una cosa que ja no et pots refiar d'aquella manera. O sigui, un infant no adoptat,
sí.
Per no dir normal, perquè també són normals els adoptats,
evidentment,
mai se li passa pel cap. És a dir, la possibilitat de que el pare l'abandoni o la mare l'abandoni, o sigui, pot ser un malson d'una nit
horrorosa. Se li poden passar pel cap moltes coses sobre els seus pares, però no aquesta.
Però no aquesta. No pot pensar. Uh-huh. És a dir, un pare... Després comencen a descobrir, per exemple, que els pares... la hipocresia de l'educació. Parlen per telèfon i tot molt amable, no sé què, i pensa, diu, aquesta s'ha cregut, i tal. I l'altre diu, però què falsa, però com pot ser? I són petits i ja ho veuen. I aquí van aprenent que, bueno, que la cosa educada implica que unes coses les pots dir davant, unes altres no les pots dir davant, unes les pots pensar i les pots dir, les altres no.
Però ens agafem a una escena que ens definies fa un moment, aquesta etapa de la vida en el paradís en què nosaltres confiem amb els pares perquè ens protegiran tal, tal, tal. Són més importants els gestos que les paraules? Quan siguem grans recordarem si quan érem petits el pare arribava a casa sempre de mal humor o la mare arribava de mal humor o passaven coses que més enllà de les paraules ens van quedar gravades?
Sí, sí. Per exemple, les imatges.
Les imatges.
Sí, les imatges són molt, molt potents.
De grans conservem més això que no... moltes vegades...
A veure, de grans conservem, però el que conservem és la imatge gravada quan érem
d'una determinada, sí, sí.
I aleshores, en la infància les imatges són molt pregnants, són molt potents. A veure, el primer que tenim són imatges, les paraules venen després.
Ho dic perquè, tornem a agafar aquella pregunta, el pare em diu, no pateixis que no passarà res, però jo cada dia veig la cara del pare preocupat.
Sí.
Què pesa més, les paraules del pare o la meva visió de la cara del pare preocupat?
Això depèn de l'edat, no? O sigui, si són més grans ja poden haver-hi més coses. Per exemple, que un fill ho pugui dir, mira, si tu em dius això, però jo et veig cara de preocupat. I el pare li digui, bueno, però és que jo estic preocupat, sí, clar que estic preocupat, per moltes coses, no? Perquè a la feina passa no sé què, o perquè a l'àvia li passa no sé quantos, pel que sigui. Però diríem, el problema és quan l'infant ho vincula a si mateix, aquestes coses.
Que la preocupació pugui venir relacionada
amb ell. O amb ella, és a dir, que sigui la causa, o que sigui o que rebi les conseqüències. I en principi no es tractaria de cap de les dues coses. No? Ni és el causant de la preocupació del pare, ni perquè el pare estigui preocupat vol dir que l'estigui per passar alguna cosa dolent a la família o al fill.
En canvi, és inevitable que la preocupació del pare passi per com podrà mantenir els seus fills, per exemple, o com...
Més li val.
Més li val.
Sí, sí, és clar que ha de passar, i que, a veure, i que els pares senten el pes de la responsabilitat dels fills. Mira, hi ha una cosa que, per exemple, quan tots dos viuen i són sants, ningú fa testament, per exemple. A la que li passa algú dels dos, o sigui, jo he vist casos de la vídua fer el testament i en el cas de morir ella, qui se'n faria càrrec dels fills? I en el cas de la persona que la substituís amb ella, morís, qui faria? Sí. I així fins a tres vegades. Entens que tu dius... Vols dir que sí, sí, i
vols dir que en un moment de la vida no podem pensar en tantes desgràcies consecutives?
Exactament,
d'acord,
pues
sí, doncs
pues
sí.
Quan et passa,
hi ha persones
sí que
les pots pensar.
Clar que sí, clar que sí. És a dir, hi ha un moment de les pors infantils a la mort, de les primeres, és justament que li pugui passar alguna cosa als pares.
En canvi, és lògic que pensem que hi hagi persones que diguin, home, no ens podem passar la vida allò pensant en el pitjor, no? I és veritat, també.
No ens podem passar, ni diríem, sobretot si no hi ha motius. El que passa és que quan ha passat alguna cosa que és impensable, doncs ja no hi ha cap raó per no creure que pot passar una altra. Si ha passat una vegada, pot passar. Si no ha passat mai, ni ens ho imaginem.
D'acord.
Perquè no
interioritzarem aquesta situació.
Exacte. A no ser, per exemple, que, i aquí està el que també dèiem en el programa anterior, quan els nanos veuen o viuen les circumstàncies d'altres famílies, d'altres companys, aleshores, per exemple, la mort del pare o de la mare d'un company,
d'acord,
o d'un germà, d'aquestes coses que són molt traumàtiques i que apareix com a possibilitat, no? Existencial,
sí, sí.
No? Que existeixi una cosa
així.
Hi ha
un nen o la nena torna a casa i dit amor, tal...
Sí, ha passat això,
ha passat això, no sé què, i això s'ha de poder...
Home, això poden tenir malsons per la nit, per exemple, que aparegui en forma de molta por... De
si a casa pot passar això.
Clar, clar. És a dir, una cosa que mai se l'havia passat pel cap, ara, a partir de viure...
La té davant.
Sí, vivim vicàriament.
Vivim vicàriament.
Sí.
A veure, una explicació sobre això.
A partir de l'altre. És
a dir,
el que li passa a l'altre, no? Lo de aquello de si ves les barbes de tu vecino.
Sí, sí, si les barbes de tu vecino ves...
Arder,
quemar, por les tuies en remojo.
Sí, o això, por les tuies en remojo. Sí. Doncs això. Nosaltres ho fem molt.
La vida dels altres... I...
A veure, per exemple, totes les preguntes sobre la mort dels primitius no era de la pròpia, era de l'altra.
Mm-hmm.
O sigui, veus que l'altre es mor, dius, ui...
Per tant, quan nosaltres som petits també, veiem el que passa.
Sí, i de grans també.
I de grans també.
Nosaltres
sí.
Mirem... A veure, hi ha gent, per exemple, que és l'últim a parlar i que ha estat fent, de tant no parlava.
Mm-hmm.
Mirar i escoltar a veure què deien els altres.
Sí, sí.
Diu, pues mira, ara,
o el
ara
que passa a moltes persones grans d'una mateixa generació, que veuen morir els companys de generació,
pues sí.
I es crea una certa reflexió sobre
el
següent a la llista, què passa o què passarà, o etcètera, etcètera, no?
I també una cosa que sempre és més inconfessable i també més inconscient, que és, bueno, no he sigut jo.
Cert.
L'ha tocat un altre.
Li ha tocat un altre.
I hi ha algú que
però segurament amb això que valquem tota la vida, eh?
I sí.
Amb malalties, sí, amb sí, tot. Bé, li ha passat sí. Un altre i fins i tot aquella eterna frase que diem a mi no em passarà, que és una altra d'aquelles, no sé si dir, proteccions falses.
O, molt adolescent.
Molt adolescent, això. Sí, el de la mi no em passarà, molt adolescent.
No passa res.
D'acord.
A mi no passa res.
D'acord. En canvi, de petits poden passar aquestes coses, podem arribar a casa i podem preguntar als pares.
Sí, sí.
I ens han de poder contestar.
Exacte, s'ha de poder parlar, s'ha de poder... Per això el de l'escolta és més que res una disponibilitat. O sigui, és veritat que la qüestió del temps influeix i que necessitem una mica de temps i una mica de calma per estar en situació d'escoltar. Però és més que res una disposició.
D'acord.
Està
disposat... No es tracta de tenir temps, es tracta que tinguem la sensació que algú està per nosaltres.
Sí.
Sí.
Sí, és, per exemple, de vegades, el pare que m'explicava, diu que les converses que té amb el fill quan van en la moto, diu que ja és difícil de parlar, amb el, però la moto...
Sembla mentida.
Sí, i allà és el moment que el nano li explica coses i que ell l'escolta i que li respon, i després d'allà...
O sigui, que hem de tenir la sensació, vaja, com en moltes altres, no sé si dir, registres i àmbits de la vida, que ens atenen, que som atesos.
Sí.
No sentir-nos desatesos, vaja.
Exacte.
Exacte.
Sí, 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 absolutament. Això és el de la resposta.
No sentir-nos desatesos.
La resposta és atenció.
D'acord. Encara que siguin 5 minuts al dia o encara que hi hagi 30 segons per dir soc aquí, no pateixis que hi ha per...
Sí,
això.
Sí.
No sentir-nos desatesos. Mm. Això val, suposo, per... Vaja, per quan som petits, per quan som grans, per quan som...
Val per tot.
Val per tot, no?
Sí. Però el que passa és que
quan som petits...
Més. Perquè hi ha més dependència. És a dir,
ens podem sentir atesos, mm-hmm, encara que el pare sigui fora tot el dia, per exemple,
sí,
sigui fora de viatge.
Home, si ve el pare de viatge i et diu, mira, a tu que t'agraden tant els dinosauris, goita, m'he trobat això i saps què? He vist un parc que no sé què i ja fan una actuació. El nano diu, ostres, aquest estava fora.
Però ha estat per mi, ha pensat en mi.
Exactament.
Ha pensat en mi.
Sí, em té present, té ganes de fer coses amb mi, mm-hmm, sap les coses que m'agraden.
Però ara, per tancar-ho, diríem, i ja que cavalcarem la setmana que ve, això ha de venir d'una forma, vaja, no sé, natural, no?
Tot lo natural...
Aquesta necessitat de pensar amb els fills, aquesta necessitat de tenir-los al cap, ve d'una forma natural o s'ha d'aprendre, això?
Oh, a veure, bona pregunta, està bé. Hi ha qui ho té més naturalment, i hi ha qui no tant, i de vegades per això estan les parelles.
Perquè tampoc ho ha viscut?
Per exemple, perquè el seu pare va morir quan era molt petit i no va tenir un pare que pensés en ell
o amb qui pogués.
Sí, i aleshores la seva dona li pot dir, escolta, quan vas? Que no veus que... Per això que la situació de parella també ha ajudat molt a la parentalitat. A poder saber o posar-se en el lloc del fill o adonar-se de coses que un, pel seu propi registre i per la seva pròpia història, no les té. Uh-huh. I que l'altre li pot complementar i ajudar a pensar. Però que normalment quan hi ha, no sé com dir, quan hi ha estimació, sí, molt d'això surt naturalment.
Perquè una de les pitjors coses que deu poder passar és que el fill o la filla se senti, si és que es pot sentir, si pot tenir la sensació d'estar desatès.
Clar, o sigui, l'extrem del desatès seria l'abandonat. I això sí que és la pitjor, la situació més terrorífica. Per un nen.
Però sense necessitat d'estar abandonat,
clar,
un nen o una nena es pot sentir desatès en el
perquè,
seu dia a dia.
Sí, la desatenció és el desamor. No,
per mi.
No sentir-se estimat. I d'aquí, diríem, poden derivar molts malestars. Molts malestars, gelos, per exemple, estan pel meu germanet
i per mi.
Fantasies doloroses i terribles, ràbies, els amores despechados són terribles, l'odi que desperten. A veure, que ho estem fent un gran massa,
sí.
Parlem d'una situació de desatenció sostinguda.
D'acord.
Que els pares, i això és una tranquil·litat que han de tenir, fallaran, segur, fallaran pràcticament cada dia. Però no passa res, tenen moltes més oportunitats, mm-hmm, per encertar, i encerten normalment molt més del que fallen. No es tracta de no desatendre mai, no? Sinó de que majoritàriament, mm-hmm, aquesta atenció hi sigui, i que, diríem, allò que falla pugui ser reparable en un altre moment o... No?
D'acord, però que quan siguem grans no puguem tenir aquella sensació que de petits... No varen estar prou per nosaltres?
Bueno, depèn, de vegades hi ha, o sigui, el narcisisme és una cosa és un pou insondable,
d'acord,
no? És a dir, que de vegades per més
anava a dir, més d'un pensarà bé, i en els nostres pares quan són grans,
imagina,
que els avis sempre diuen, escolta, no em vens a veure mai, i resulta que cada dia, venga, tal, i tants fills que senten a vegades expressions,
sí,
com si no hi hagués mai prou, no?
Exactament, la satisfacció plena i total
no existeix.
No existeix. Sempre queda el raconets.
10 i 49 minuts, divendres que ve, aquesta mateixa hora, seguirem aquesta veta. En el Temps de Família, des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barraveig, número 16. Robant, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.